Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Ja ha sortit la llista de Brasil pel Mundial i no hi figura el mig jugador del Barça, Artur. Busquem les notícies del dia. Albert Díaz, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
El Barça se'n va avui cap a Sud-àfrica,
on recordem que demà disputa el penúltim partit de la temporada a Johannesburg i davant el Mamelodi Sundowns. Els blaugrana entrenen aquesta tarda a les 6 i viatgen a partir de les 10 de la nit.
Artur no jugarà al Mundial.
Brasil ha donat la llista de 23 que estaran a Rússia i al migcampista, perquè el Barça, recordo, té una opció de compra aquest estiu, s'ha quedat fora. Artur està de pega, perquè després d'aquesta notícia de quedar fora de la llista de la Canarinha, s'ha lesionat amb Grêmio.
Continua el ball de noms per la banqueta de l'Espanyol.
Amb Joan Francesc Ferrer Sicília Rubi, l'actual entrenador de l'OSCA de segona de la Lliga 1-2-3, que torna a guanyar pes com a nou inquilí de la banqueta. En l'horitzó també està el portuguès Paulo Sousa.
El Girona a mig camí entre el final de temporada i el futur.
Tanca la temporada a les Palmes el dissabte i ara està 2 punts per sobre de l'Espanyol. Necessita guanyar per no dependre del resultat dels blanquiblaus i quedar per sobre del conjunt que ara mateix entrena, tot i que està sancionat el tècnic de l'Espanyol B. L'Espanyol que busca superar el Girona que busca estar per sobre de l'Espanyol.
Cornellà Sporting B per pujar a segona.
La primera de les tres eliminatòries que ha de superar el conjunt del Baix Llobregat per pujar a la categoria de plata del futbol espanyol. L'anada aquest Cornellà Sporting B a jugar el diumenge al migdia.
Reynolds, nou pivot del Barça de bàsquet.
Parlem ja de tot allò que no és futbol. Jalen Reynolds és un pivot nord-americà de 25 anys, ve de jugar a Itàlia, és nou jugador del Barça, l'ASA, fins a final de temporada. Avui també és notícia el 5è partit dels quarts de final de l'Alep, ICL Manresa, Leima Coruña, qui guanyi serà semifinalista. Partit a 2-9.
I el Giro d'Itàlia, avui desena etapa.
Un recorregut de 244 quilòmetres entre Pene i Gualdo Tadino. Vaja, pel centre del país, etapa propícia pels sprinters, és líder de la prova el britànic Simon Yates.
Avui comentarem tota l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, i a les xarxes que preguntem.
Anem fins a internet, Facebook i Twitter, les principals xarxes socials. En clau Barça, una entrada doble pel comiat de temporada del conjunt blaugrana a casa el diumenge vinent. Barça-Reial Societat, bon partit. Aquest nou sistema que es proposa, nou format del Mundial de Clubs, cada 4 anys, us agrada? 60% sí, els agrada. S'ha dit, no va, s'ha d'anar canviant una mica els formats. Això en clau... T'agrada també, no?
A mi sí, més que l'actual.
Més que l'actual, no? Sí. Perfecte. I en clau Pericà us demanem si us omple, us fa el pes, us serveix de consol, apliqueu el terme que vulgueu, superar el Girona final de temporada, aquí, contundent la parròquia Pericà. 90% no, que està bé, escolta, però que no acaba d'omplir, de servir de consol a la temporada, coincidim, no?, irregular, dolenta, del conjunt blanc i blau. Som a Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya, és el nostre mur, i a Twitter, @EsportsCope. Qualsevol dispositiu que es connecti a internet, ens busqueu, som a EsportsCope. Vallori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda amb el Marc Peirés, el control de sol, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda EsportsCope.
L'equipo que nunca deja de creer.
Llega la hora de la verdad.
Oye, este es un aviso importante, ¿eh?
Final de la Europa League en COPE.
¡Costa!
Este miércoles, desde las 7:30, Olympique de Marsella, Atlético de Madrid. ¡No te lo pierdas! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
S'han carregat molt les tintes contra la defensa en general i contra Yerry Mina en particular després de la derrota del Ciutat de València. Per mi, de forma injusta. Si la defensa en general i Yerry Mina en particular van quedar exposats davant del Llevant, és perquè el mecanisme defensiu del que participa tot l'equip no va funcionar i perquè la gent del mig del camp segurament va perdre massa pilotes. Però més enllà d'això, el partit de diumenge despulla una carència a l'eix central de la defensa del Barça. El nivell de Yerry Mina és justet, per ser generós, Vermaelen és molt bo, però molt fràgil, així que el Barça es veu abocat sí o sí a reforçar aquesta posició en el mercat d'aquest estiu.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Amb l'última hora del Barça comencem saludant a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça s'entrena aquesta tarda a partir de les 6 i després de l'entrenament cap a Johannesburg.
Així és, després d'aquesta sessió programada a les 6 de la tarda cap a les 10 de la nit, la plantilla volarà a Johannesburg. Viatjaran els 21 jugadors, menys el lesionat Vermaelen. Bartomeu no acompanyarà l'expedició en representació de la directiva i anirà el CEO Òscar Grau, que és qui va negociar aquest amistós a Johannesburg, i un parell de directius més. Està previst que el Barça aterri demà cap a les 8 del matí a la capital de Sud-àfrica, on és la mateixa hora que aquí, que a Espanya. A les 6 i quart disputaran aquest amistós. Després del partit agafaran un vol de tornada cap a Barcelona, on dijous al matí està previst un nou entrenament només arribar.
Nosaltres marxem ara cap a Johannesburg. Saludem allà a la corresponsal del diari ABC, l'Alba Morós. Alba, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Com esteu?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Esperant el Barça, no?
Esperant el Barça amb moltes ganes, la veritat és que sí. Hi ha aquí una comunitat bastant gran de catalans, aquí a Johannesburg en concret,
sí.
I són molts els que van demà al partit i estan molt emocionats.
I a la ciutat hi ha molta expectació pel partit?
A la ciutat també, a la ciutat també. Òbviament, bastant més a la comunitat d'expatriats, que com et deia és molt gran. I de catalans, hi ha molts espanyols, però catalans en concret hi ha moltíssims, també. I l'última vegada que va venir el Barça aquí, si no m'equivoco, va ser el 2007. Vull dir que ha plogut ja.
Sí.
I hi ha molta colorada, molts nens, també, que tenen moltes ganes de veure el Barça aquí a la seva ciutat.
T'ho pregunto perquè el partit es disputa a l'estadi Soccer City, que és l'escenari que va acollir la final del 2010 i que és un estadi gegant. Em sembla que té una capacitat per més de 90.000 persones.
Sí, 94.000 persones i les últimes dades que tinc és que segurament s'ompli.
Carai.
Si no tot, gairebé 90.000 l'entrada, sí.
Són barates o no? Saps els preus?
Ah, sí? Els preus van des de 40 rals, que vindria a ser uns 2,5 €.
Carai.
Que és allà el gallinero, tinc sort.
2,5 €.
Sí, i les més cares crec que són les VIP, que són... no arriba a 40 euros.
Home, està molt bé de preu, està molt bé de preu, eh?
Està molt bé de preu, està molt bé de preu.
Aquí...
I és que aquí tampoc pots posar preus molt elevats, perquè llavors no l'omples.
Ja. I ara ja és la tardor, no?
Aquí la temperatura és molt bona,
sí.
Gairebé tot l'any. Llavors aquí si fa sol, fàcil, s'arriben en ple hivern, els 20, 21 o així. Ara, si no fa sol, farà fred. Farà molt fred, perquè aquí, a més, com deies, és tardor i el sol es comença a anar ja cap a les 5:30, no es fa fosc, però ja comença una mica a anar-se'n al sol, llavors ja comença a apagar. El partit és a les 6:15, em penso.
Exacte, sí,
i farà fred.
I ara és la mateixa hora, ja eh? Allà i aquí.
Ara compartim el mateix horari. Aquí no canviem mai l'hora, és com, per exemple, als Estats Units, que no hi ha aquest canvi d'horari. I llavors hi ha determinades èpoques de l'any, quan a Espanya es canvia l'hora, que ens portem una hora de diferència. Però actualment és la mateixa hora. El partit serà a la mateixa hora, a 6:15.
Recordem que l'esdeveniment, el partit, se celebra per commemorar el centenari del naixement de Nelson Mandela. Estava anunciada la presència de moltes personalitats. No sé si controles una llista definitiva.
No, en aquests moments no controlo quines personalitats aniran. De fet, durant tot l'any, gairebé des de principis de gener, s'estan fent molts actes commemoratius pel centenari de l'aniversari del Nelson Mandela, que és el 18 de juliol.
Uh-huh.
De fet, no sé si està confirmada 100% l'assistència, però un dia abans del seu aniversari, del naixement, està previst que vingui el Barack Obama, aquí a Johannesburgo, que serà
però aniria el mes de juliol, no demà.
No, demà no. Llavors, t'asseguro que aconseguiria una entrada com fos per anar al partit, si hi ha alguna possibilitat de, ni que sigui, creuar-me per passadís.
Uh-huh. Escolta, Alba, una cosa més. No sé si saps si s'ha publicat allà o si s'ha fet públic quan ingressarà el Barça per disputar aquest amistós, perquè aquí es parla de 3 milions d'euros, des d'allà ens arriben informacions que apuntaven als 6 milions...
Aquí el que recull la premsa local és que en total, pel viatge, el club pagarà 7,9 milions de dòlars, però comptant també el desplaçament, etc.
Les despeses i tal.
Nosaltres hem dit aquí la quantitat que s'emportarà el Barça d'aquí, d'aquesta quantitat.
Mm-hmm. Molt bé, Alba. Tu ets del Barça o què?
Jo soc molt del Barça, sí. Molt del Barça.
I vas al partit o no?
Pues al final no m'ho he pogut muntar. En principi, salvo miracle, en principi no m'ho he pogut muntar, però tinc molts bons amics que hi van, que estaran des de primera hora de la tarda allà animant el Barça. S'ha intentat posar en contacte amb el club a veure si hi havia alguna possibilitat de, ni que sigui allò, són amics perquè passi algun
clar,
moment,
clar.
Perquè els faria molta il·lusió, però ja com que dic, venen, juguen, marxen i en principi no hi haurà massa possibilitat. Però bueno, els veuran jugar, que és l'important. A més, en teoria, sé que en l'últim moment van dir que potser el Messi no viatjava, però en teoria per contracte crec
que
han de venir ve tot el planter.
Espero que va així.
Així que, bueno, serà un bon partit.
És curiós perquè, sí, és el líder, em sembla, de la Lliga de Sud-àfrica.
No, ha guanyat ja. És l'actual campió.
És el campió de Lliga.
Molt bé.
Sí, és l'actual campió. Ha guanyat, fa 2 anys va guanyar el que seria la Champions League d'aquí, i ha guanyat 8 lligues des del 97. Vull dir que és el millor equip que tenim aquí.
El cartell que es veu a la pàgina oficial del club, es veu jugadors del Barça i jugadors de l'equip sud-africà, no? I el que més destaca és Andrés Iniesta, perquè, com deia el Joan abans, va marcar el gol allà de la final del Mundial de Sud-àfrica. Està Messi, està Iniesta,
sí,
està Coutinho,
molt,
Suárez, Gerard Piqué...
Aquí també se l'estima molt, també, l'Iniesta. Aquí és veritat que se segueix moltíssim la Premier, som molt fans de la Premier, però cada cop més. De fet, hi ha una delegació aquí de la Lliga, per això s'ha fet possible tot això també. I amb les diferents iniciatives que estan fent, organitzen molts tornejos de nens i tal, la veritat és que cada cop la Lliga té més pes aquí. Vull dir, no et diria que estan a la part amb l'expectació de la Premier i la Lliga, però aquí som molt de Barça i molt de Madrid.
Molt bé.
Molt.
50%? 50-50? O està decantat el tema entre Barça i Madrid allà?
Jo crec que... Saps què passa? Que amb el Messi és difícil, saps? Vull dir, qui porti la samarreta del Barça portarà la samarreta del Messi.
Yeah.
I aquí el Messi també tira molt.
Molt bé.
Vull dir, com a equip és veritat que el Madrid també tira, perquè és veritat, i ven moltes samarretes aquí també, i tothom la porta, però és que el Messi és molt Messi. I aquí arriba això també.
Alba Amorós, un plaer. Companya del diari ABC allà. Gràcies i que vagi tot molt bé demà.
Que guanya el Barça, no?
Sí, home. Sí. Si pot ser, sí. Si pot ser, sí.
Ja que estem, que guanyin.
Gràcies, Alba.
Una abraçada. Moltes gràcies a vosaltres.
Més Barça. Recuperem ara alguns documents que ens va deixar ahir el portaveu del club en la seva compareixença, Josep Vives, que va tocar diversos temes, Helena, interessants, va posar diversos temes sobre la taula, com per exemple que el Barça ha detectat una trama de falsificació d'entrades, ho va fer el dia del Clàssic, que es nodreixen d'abonaments de socis. Atenció, que han estat suspesos cautelarment 2.832 socis abonats.
Així és, el club va incautar un total de 2.823 entrades falses en el partit contra el Madrid el dia 6 de maig. Ara mateix aquests abonaments de socis del Barça estan cautelarment suspesos. És la comissió de disciplina qui ha decidit la suspensió temporal o bé l'expulsió definitiva dels socis. Des d'avui s'està posant en contacte un a un i analitzant cada cas i aplicant el càstig corresponent. Feia temps, es veu que el club sospitava que hi havia una xarxa organitzada dedicant-se a fer entrades falses a partir de les dades de molts abonaments que després es revenien a preus molt alts. El dia del Clàssic el Barça va fer una macrooperació, com deies, per tal d'interceptar-les. En total es van interceptar aquests 2.823 infractors. Només en aquest partit el club va perdre 1,5 milions d'euros. Ho explicava així el portaveu Josep Vives.
Aquest modus operandi consistia senzillament en fer servir un abonament per falsificar una entrada. Però per falsificar l'entrada s'havia de tenir les dades d'aquest abonament. I per tant són dades que només les pot tenir qui té l'abonament. I evidentment, quan van voler accedir, es van trobar que les persones de la porta van detectar que aquelles entrades es corresponien a uns abonaments. No ha estat fàcil, perquè estem parlant de gent que ho ha fet de manera sofisticada. El que farà la comissió disciplinària, un cop hagi fet la seva feina, serà, evidentment, traslladar tota aquesta informació, que vol dir els expedients i les proves practicades, a l'autoritat judicial. I l'autoritat judicial, a partir d'aquell moment, i evidentment el club a qui es personarà, actuarà en conseqüència.
Ara toca parlar amb els socis afectats. Ho farà el Barça un a un i a veure si s'arriba al fons de la qüestió, aquesta trama de falsificació d'entrades. La pregunta sobre Griezmann, també, Helena, era obligada, el que passa que ara sembla que el club ja la consigna de no parlar més d'aquest tema, no?
Silenci. Després del duríssim comunicat del director general de l'Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, dient que estaven farts de l'actitud del Barça, el portaveu Josep Vives assegura que les relacions entre els clubs són molt bones, diu que són esplèndides i evita especular sobre el futur fichatge de Griezmann.
Nosotros tenemos una magnífica relación con Atlético de Madrid. Es un club con el que hemos hablado mucho, con el que dialogamos mucho, con el que hemos colaborado mucho. Para nosotros es muy importante mantener esa relación, mantenerla y mejorarla si cabe, siendo ya muy buena. Debemos mantener ese respeto. Y si queremos mantener esa relación espléndida con el Atlético de Madrid, creo que lo mejor que podemos hacer es no hablar de esta cuestión y no lo vamos a hacer.
Un Griezmann, que ha parlat a la web de la UEFA, s'ha desfet en elogis cap al Cholo Simeone, dient que està fent unes temporades històriques a l'Atlético de Madrid, que està entre els entrenadors tops del món mundial i que l'ha ajudat molt a créixer, tant professionalment com personalment.
Demà Griezmann juga a la final de l'Europa League amb el seu actual club, l'Atlético de Madrid, contra l'Olympique de Marsella, a Lió. I una última cosa, Helena, el Barça veu amb bons ulls la implantació d'un nou model de Mundial de Clubs que es celebraria cada 4 anys amb la participació de 24 equips.
Així és, el Barça recolza aquest nou format de Mundial de Clubs que proposa la FIFA. La nova competició, com deia, seria de 24 equips. Es disputaria cada 4 anys, la segona quinzena de juny. Aquest nou format, a més, implicaria l'eliminació de la Copa Confederacions i l'actual Copa Mundial de Clubs, així que reduirien el nombre de partits i la càrrega de minuts pels jugadors professionals. El portaveu, Josep Vives, aplaudeix la iniciativa.
Aquest nou format implicaria l'eliminació de dues competicions, que seria la Copa Confederació i també el Mundial de Clubs, tal com l'entenem ara. També suposaria la creació d'una plataforma global per a futbol de clubs que ha de contribuir al creixement de les marques, augmentant la identificació dels fans i proporcionant una nova font d'ingressos per reinvertir en el joc. Hem de dir que en aquesta fórmula quadrienal eliminaríem un 35% del nombre de partits en el cas que algú els jugués tots. Vol dir que també això vol dir que és millor, si m'ho permeteu, per la salut fins i tot dels jugadors, eh?
T'agradaria, Oli, aquest model sí. Mundial cada 4 anys, més que el que hi ha ara cada any?
Sí, 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 a mi m'agradaria, perquè a més, doncs, està, com dius, en substitució del Mundialet habitual de Tòquio, sí. D'on juguin i tal, i de la Copa Confederacions, que no interessa a ningú. Per tant, si aquests nous formats amb 12 equips d'Europa, que està el Bayern de Múnich, el Real Madrid, el Barça, la Juve, el Milan, els millors d'Europa, davant dels millors del món, 15 dies al mes de juny, cada 4 anys, a mi em semblaria bé, i a més, negoci per nosaltres, aniríem, tal, clar. I la gent d'aquí, de la COPE, o dels mitjans de comunicació, doncs, gaudirien també d'aquesta situació, per televisió, per ràdio, sí.
Qui no veu tan clar és la UEFA, no?, perquè segurament clar. La UEFA pensa que això li pot fer una mica d'ombra, com a mínim una vegada cada 4 anys a la Lliga de Campions.
Sí, és que la Lliga de Campions és el millor torneig clar. De clubs que hi ha al món, no? I per tant, doncs, són una mica, com es diu, tenen xelosia, no? D'aquesta situació. I una cosa és la FIFA i altra la UEFA, però clar, si la FIFA mana i convenç a la UEFA i als jugadors d'aquí i a al cap i a la fi és un negoci, no? Sí. I la FIFA i la UEFA es mouen pel negoci, i si és negoci per la FIFA, doncs mira, la UEFA diu, doncs ja faré una Champions maca, que ja és maca, busca nous formats, nous horaris. Sempre és bo aquesta competència i també el que la FIFA i la UEFA doncs es modernitzi i així aquesta mena de guerra entre elles.
Helena, acabem amb un ensurt que s'ha endut Andrés Iniesta aquest matí. Estava donant una entrevista de les moltes que està donant aquests últims dies al camp del Poble Sec. Estava gravant un programa, un Chester, amb Risto Mejide. I hi ha hagut un accident important allà.
Sí, 18 persones han resultat ferides. S'havien muntat diverses grades en públic per seguir aquest programa, aquesta entrevista en directe entre Andrés Iniesta i Risto Mejide, que s'estava gravant, i una d'aquestes grades s'ha desplomat, provocant 18 ferits. Afortunadament, cap d'ells ha gravetat, han estat traslladats a diversos hospitals a Barcelona. Evidentment, s'ha suspès l'entrevista, que estava a mitges, l'estadi ha quedat precintat, han aparegut un gran desplegament d'ambulàncies, de cotxes de bombers, de cotxes de Mossos d'Esquadra, i alguns testimonis que estaven allà ens comentaven que Iniesta ha acabat tocat i que el jugador, el seu pare i la seva dona, que estaven acompanyant-lo en l'entrevista, han estat molt atents amb els ferits. De fet, el propi Iniesta acaba de tuitejar: "Después del susto, quiero enviar un mensaje de apoyo y ánimo y esperar que los heridos se recuperen lo antes posible. Un abrazo a todos."
Doncs ens sumem a aquest desig. Condis, gràcies.
A vosaltres.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí, la conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieres ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya. Es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Ens afartarem de sentir aquesta sintonia, la sintonia del Mundial de Rússia. Queda un mes perquè arrenqui la competició i avui amb l'Albert Díez obrim un bloc de notícies ja dedicades al Mundial. Albert, comencem explicant que es podran veure partits del Mundial en pantalla gegant a Barcelona.
Sí, després de molts intents de 3 anys per part de la plataforma con la selecció d'impulsar això, que en grans esdeveniments, bàsicament de futbol, Eurocopa, Mundial, a Barcelona, en un espai obert, es puguin veure no només partits d'Espanya. Amb matisos, aquesta iniciativa, recordo, té el suport de Ciutadans, del Partit Popular. Manel Hernández és el secretari general d'aquesta plataforma con la selecció. Hi ha hagut avui una reunió de la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport de l'Ajuntament de Barcelona. La iniciativa tira endavant, però insisteixo, amb matisos. Manel Hernández.
Per primera vegada, després de 3 anys, ens podem felicitar. Estem, bueno, d'enhorabona perquè l'Ajuntament ha accedit a col·laborar. Bueno, està disposat a que hi hagi pantalles gegants a Barcelona per poder disfrutar del Mundial. I no ha quedat en res més, i quan ha acabat la comissió hem comentat amb la senyora Carranza de fer una reunió. Tot i que ells, tal com han declarat a la comissió, només per un moment accepten final i semifinal, nosaltres estem treballant des de ja fa temps per poder retransmitir tot el Mundial.
Per ampliar una miqueta el comentari, Carranza, la senyora Carranza és Marta Carranza, la delegada d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Ara hi ha una trobada entre les dues parts i els matisos és que ells demanaven veure tots els partits mentre Espanya estigui en competició. I de moment ha vist llum verda tenir un espai que encara s'ha de decidir quin és per veure els partits del Mundial, estigui Espanya o no, en semifinals i final. És a dir, que serien 3 partits el que de moment atorga el consistori de Barcelona.
Doncs a mesura que això es vagi afinant, us ho anirem explicant aquí. Ja tenim la llista definitiva de 23 de Brasil pel Mundial.
Sí, de mica en mica van sortint totes les llistes. Algunes són prellistes de 35, algunes de 27, com avui ha sortit la d'Alemanya, on trobem 4 porters, com és el cas de Neuer, que encara està lesionat, i llistes definitives, efectivament, com la de la Canarinha de 23. Recordo també que la data límit per presentar la llista de 23 és el 4 de juny, que és un dilluns. Aquí les 32 seleccions ja han de donar els 23 que disputaran el Mundial de Rússia. La gran novetat és que la llista de la Canarinha no està Arthur, el jugador per qui el Barça té una opció de compra aquest estiu. No està entre els 23 i està de pega Arthur, perquè hores després de conèixer la llista de Tite, s'ha lesionat en un partit entre Grêmio, el seu equip, i Internacional de la cinquena jornada del Brasileirão. És a dir que no sabem si és per allò de la tensió, que a vegades es parlava molt de Dembélé quan es va lesionar, influeix en les lesions, tipus muscular de moment. 3 setmanes de baixa per Arthur.
Tampoc jugarà al Mundial Munir, que ja ha debutat amb la selecció espanyola absoluta. Ell va demanar en el seu dia poder disputar el Mundial al Marroc, però el TAS li ha dit que no.
Sí, el que reclama és un canvi de nacionalitat esportiva. Aquest debut que va tenir amb l'absoluta va ser en l'etapa de Vicente del Bosque, recordo, en la fase de classificació per l'Eurocopa de 2016, concretament un 8 de setembre de 2014, i el Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha refusat tant el recurs que va presentar l'actual jugador de l'Alavés, Munir El Haddadi, com la Federació del Marroc. Hauria estat bé veure a Munir amb el Marroc, perquè recordo que el Marroc està en el grup d'Espanya. Sí. En aquest grup B, Portugal, Espanya, Marroc i Iran.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé. Fins ara.
Fins aquí aquest primer bloc dedicat a notícies del Mundial.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Beri, l'aigua del Pirineu.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, protagonistes, informació...
Tampoc perilla el futur amb blaugrana de Griezmann, no? El tema el té el Barça ben lligat.
No perilla. A mi m'insisteixen que aquesta contraoferta no servirà de res, perquè el Barça té a Griezmann lligat i ben lligat des de fa uns mesos.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Obrim el temps pel debat, el temps per l'opinió Esports Cope, amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, bona tarda.
Hola, què tal, Joan?
Molt bé, bona tarda, i saludem també al Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Què tal, molt bé, xau, tio, tu?
Molt bé, home. Aquí comentant la jugada. Estàvem parlant ara fa uns instants amb l'Oli i amb l'Helena també d'aquest model que sembla impulsarà la FIFA de nou Mundial de Clubs, que celebraria una vegada cada 4 anys amb 24 equips. Emilio, ¿te gusta más ese modelo que se planea para el futuro que el que tenemos ahora mismo?
¿Te interesa mucho?
Bueno.
¿Interesa tu opinión? Tu opinión.
Bueno, no. A ver, no estoy guay, pero si eso supone ahorrar calendario, juntar a la gente, tener a la gente pendiente durante un tiempo determinado de partidos, porque la mitad serían interesantes, los otros no creo que lo sean demasiado, pues sí, está bien. O sea, en definitiva supongo que lógicamente lo que han hecho ha sido revisar la locura de lo que suponía ese campeonato, ¿no? Y llegar a la conclusión de que lo iban a hacer así, claro.
Sí, porque el formato actual, Tomás, claro, si lo juega el Barça, si lo juega el Madrid, estamos muy pendientes. Yo, ha habido ediciones, no sé, cuando juega el Liverpool o tal, que casi ni me he enterado que se juega el Mundial de Clubs.
No, pero esto es una broma. Esto es una broma, que es lo que se trata de hacer el dinero, los tiempos del negocio, que dice Menotti. Ahora, claro, yo pregunto una cosa, un Mundial cada 4 años. Sí. Entonces, ¿quién va? El campeón de Europa, por ejemplo, del momento de la Copa Libertadores, por dejarnos en 2 campeonatos, una especie de media de los que han ganado.
No lo han aclarado todavía.
De Europa irían 12 equipos.
Por ejemplo, 12 equipos.
En la primera edición, por invitación, Barça, Madrid, Bayern, Milan, Liverpool, Ajax, Inter, United, Juve, PSG, o sea, lo mejor de lo mejor.
Pero eso no es un mundial, ¿eh? Eso es una coña, ¿eh?
¿Y esos jugarían un partido y seguirían a la calle o cómo va?
No, primero grupos, o sea, si son 24 equipos, harían grupos de 8 grupos de 4 y a partir de ahí octavos
de 4, no, perdón, 6 de 4.
6 de 4 y a partir de ahí pues eliminatorias.
En una misma ciudad, en un mismo país.
Sí.
Durante 15 días.
Bueno, esto
la Copa Davis de Piqué, vamos.
Sí.
Bueno, pues entonces en esa temporada va a tener una plantilla de 50 tíos.
Lo que pasa es que la UEFA no está muy de acuerdo, porque claro, la UEFA Champions League y tal y todo eso, ellos quieren dominar y la FIFA quiere hacer eso en lugar del Mundial de Clubes,
bueno,
y la Copa Confederaciones.
Y lo veremos cambiar 5 o 6 veces.
Se pretende que empiece a partir del 2021.
A mí me parece que el campeón del mundo es una selección. un equipo de fútbol campeón del mundo. Y es que me parece una cosa postiza del primer momento.
Yeah.
O sea, antiguamente que decías era el campeón de América contra el campeón de Europa. Bueno, pues claro, era prescindir del resto de la humanidad, ¿no? Está bien. Pero decía, bueno, pues mira, un partido en Montevideo, un partido en Europa, pues podía tener un cierto que tampoco me entusiasmaba. Ahora, esto es una coña que de unos tengo que va, 12 europeos cuando se llega allí cada 4 años. Lo veremos, ¿eh? Cuando lleguen los problemas locos.
Aparte de que los jugadores seguramente querrán ya hacer vacaciones ese año, dirán, joder, otra vez. Pero bueno, es okay. Más ingresos para ellos seguramente, pero bueno.
Bueno, los jugadores se meten en un avión de hace 10 horas y juegan en Johannesburgo y vuelven, ¿eh?
Sí. Allá que van y venga, ida y vuelta, bueno, y todo es negocio.
Y después 20 millones de contrato para ellos, ¿eh?
Y todo es negocio, son empresas. Pero bueno. Okay.
Por cierto, para ese amistoso, el Barça dice que ingresa 3 millones de euros y allí en Sudáfrica hablan de 6.
Lo que pasa es que nos acaba de decir ahora Alba Amorós, de corresponsal de ABC allá en Johannesburgo, que el equipo este paga 7.900.000 dólares y el Barça, claro, corre con los gastos.
Ya.
Si el vuelo charter se queda en tres al final. Si el vuelo charter le cuesta 1 millón o lo que sea y tal, o el hotel, pues lo que quede limpio, pero ellos lo que pagan son 7.900.000 dólares, sí. A lo mejor tienen razón los dos.
Ya, Poche, se ha tallado al Huasc. Emilio...
No, aquí estoy.
El Huasc està, pues s'ha tallat l'Emilio. Ens hem passat amb Yerrimina pel partit de l'altre dia, ho dic sobretot, perquè se l'ha apuntat massa, potser, com a responsable del que va passar.
Home, jo penso que sí, que una mica sí, perquè a tot el Barça va estar molt malament, eh?
Clar.
És que ahir per la nit veia els gols, aquí li fan un gol al Piqué que sembla un central de veteranos, eh?
Sí.
Vull dir que quan tu surts a jugar un partit amb aquestes circumstàncies, escolti, que el Levante et faci 5 gols, jo no sé quina l'última vegada que el Levante va fer 5 gols a ningú. Sí. Però et pot passar. Aquest nano, jugar al Barça de defensa no és fàcil, eh?
Sí.
No, i a més el Barça està destensionat, hace tiempo que ha ganado la Liga.
A mi m'estranya...
I li sobra este partido.
Bueno, pero sí que me extraña una cosa, que había esa medallita del invicto.
Sí. Eso sí que gustaba,
esto no es,
gustaba
esto
la
no,
a mí,
eso
a
no
mí
es
me
fácil,
parece
¿eh?
Heavy de cojones, con perdón.
Sí.
A mí me parece muy fuerte que tú llegues hasta aquí.
Ah, estamos.
Y cuando te faltan 2 jornadas para ser el rey del pollo frito, hagas una pifia así.
Bajes los brazos.
Yo solo es comparable a Roma, te lo juro. Mm. O sea, yo el chasco que me llevo el domingo. Pero no, a ver, pero no por el juego, no por empezar descompuesto, meterte 2-0 a los 20 minutos, no, por no creerme lo que ellos habían dicho, que era increíble acabar invictos, ¿no? Y realmente yo me lo creí, porque además era una puñetera proeza,
claro.
¿Entiendes? Y además para mí personalmente, como observador, era la guinda que hacía que este doblete que Tomás y yo especialmente en esta maravillosa cadena COPE habíamos valorado bestialmente, casi a la altura de la Champions del Madrid, vale, hubiera sido una guinda perfecta para que todavía tuviera mejor sabor de boca eso.
Sí, sí.
¿No ha sido así? Vale, sigue siendo un doblete, por supuesto, pero ¿me entiendes? Lo tenías ya, muchacho. O sea, lo habías conseguido. Es increíble.
¿A quién llaman por ahí? ¿A Tomás o a Emilio? Que se oye
un niño. Yo no tengo quien me llame. Yo no tengo
un niño.
Eso igual desde las antípodas, mi nieto que da voces.
Es el nieto. Oye, el otro día... Ya, Emilio, ya que hablabas de la maravillosa cadena COPE, en la cadena COPE, en el partidazo el otro día, o en el tertulio, no sé, decías, ¿y no se habla en esta cadena del Español? Que hablasteis los dos, nada, 30 segundos cada uno, pero encendisteis el tema entre el Chino y los del Maresme. ¿Quién tiene la culpa? Sí.
A ver, yo en esto, como en tantas otras cosas en esta vida, llevo tantos años siguiendo la estela de Tomás Guas, que no me ha ido nada mal, ¿no?
Oh.
Y en este sentido, evidentemente, Tomás, digamos, tiene todos los contactos habidos y por haber para, ciertamente, intuir que el gremio de la sardina o del berberecho, como dice él, no le hizo una gran jugada, una maravilloso, no hizo un gran centro al futuro cuando hizo esa maniobra con el Chino. Ahora bien, una vez llega el Chino, pues bueno, si da la sensación de que se equivoca, si da la sensación de que creía que no tenía que poner dinero, tiene que poner, si se cansa de poner dinero, bueno, yo ya no lo sé. Yo lo único que sé es que el español en la temporada que ha hecho, que ahora lo está arreglando y maquillando, ha sido horrible. Se han ido dos de sus cinco mejores jugadores. Entonces, claro, me parece tremendo. Y desde luego se ha ido el mejor jugador. Se ha ido lo que en la NBA llaman, ¿no? El jugador
franquicia, ¿no?
Franquicia, ¿no? Sí. O sea,
Gerard Moreno.
Es una cosa absolutamente brutal, ¿me entiendes? Mm. Y realmente yo creo que, si este señor chino pues no se atreve con el asunto, pues probablemente sí que sería un momento para intentar retomar. Pero claro, no es fácil encontrar gente, pese a que en Barcelona, en Cataluña, hay enormes, grandiosos, tremendos empresarios y gente de dinero que son del Español, y son del Español de verdad, muchísimo más que muchos de los directivos del Barça que dicen que son del Barça. Yo creo que debe ser muy complicado retomar las riendas, pero alguien debería dar un paso adelante.
Igual sin decir nada, ¿eh?
No,
pero es que, escúchame, no digo nada porque es que me parece un resumen impecable. Al chino le hace agradecerlo. Esto era un moribundo. Entonces, el señor chino viene, asume la deuda, o sea, en definitiva el Español es deudor del chino en este momento, y bueno, tira usted para adelante. Es cierto que el gobierno chino ya se planta en un momento determinado y a estos empresarios no les deja sacar más dinero del país para el fútbol, cosa que además me parece razonable. ¿Y la situación cuál es la del Español? Que en una de estas te vas a segunda división. Y eso puede suponer la desaparición del club. Porque yo recuerdo que cada año bajan tres. La gran suerte de que sean 20 equipos, no veas, el año que viene, claro, hay una cierta tranquilidad, entre comillas. Claro, si suben Sporting, Rayo y Huesca, imagino que entre los tres tienen 300.000 pelas para fichar. Sí. Entonces, claro, parece que tienes ahí una cosa de coño, siempre hay ese cojín. Pero claro, más allá de eso, coño, es el hastío de una afición de ver siempre la misma historia. El día de la marmota, diciendo, bueno, mire usted, ahí entre el 12 y el 17, siempre hay tres peores, pero unos truños de partido.
Además, en el caso del Español, que durante muchísimo tiempo se ha estado con la zanahoria esta de jugar en Europa y tal y cual. A ver, en ningún momento los observadores e incluso los pericos que ven al Español le están exigiendo eso. Pero sí,
nada.
Le están exigiendo...
Emilio, si es el club más cómodo de España.
Una idea, un día ser el Levante, otro año ser el Eibar, otro día ser el Alavés, otro día ser... No lo sé. En esa línea. Pero claro, es que lo de este año ha sido realmente angustioso, de verdad. O sea, hubo un momento que estaban estupendos, luego fue un fracaso absoluto, luego bordearon el descenso, luego llegó este muchacho tremendo, en plan Paco López de Levante, que ha levantado el ánimo. No sé, yo realmente creo que el proyecto del Español, la idea del Español, la propuesta del Español, claro, debería de ser, pues, dejarse de soñar, hacer una cosa muy real, con esa tremenda, con esa impresionante cantera que tiene, pues a lo mejor, bueno, pues jugársela, y no lo sé, no tengo ni idea, yo no sé cómo se hace, ¿vale? Y probablemente me equivocaría, pero realmente es que ha pasado desapercibido. Es que, Manuel, es que lo que tú dices, es que te pones a hablar y parece extraño que hablemos del Español. Y eso no toca.
Otro día más.
No toca.
Sí, ara seguirem parlant de l'Espanyol, de l'actualitat de l'Espanyol. De moment tanquem debat. Emilio, Tomàs, moltes gràcies,
A tu, rei.
Que vagi bé.
Arriba la cloenda del campió de Lliga. Arriba l'homenatge a Andrés Iniesta.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, fi de festa al Camp Nou. Barça, Reial Societat.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
FC Courier, la teva companyia del passat, present i futur, ara amb un nou servei de paleteria a tot Espanya en 24 hores. fccourier@fccourier.com, el servei que estaves esperant de la mà d'un courier de tota la vida. FC Courier, paleteria en 24 hores.
Doncs vinga, seguim parlant de l'Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda.
I de la banqueta de l'Espanyol. Sonen per la banqueta de l'Espanyol, a més de Paulo Sousa, Garitano i Rubi.
Sí, a veure, jo t'explico la situació dels tres. Rubi està a punt de fitxar, de pujar per amb l'Osca a primera divisió. Petón, conseller delegat de l'Osca i company nostre aquí a aquesta casa, m'explica. Rubi ens ha dit que no parla amb ningú, ni amb l'Espanyol ni amb l'Osca. Una vegada acabi la temporada, parlarà primer amb l'Osca. La sensació és que es quedarà una temporada més, i més si pugen, a gaudir de l'ascens a l'Alcoraz. Normal. Situació de Garitano, Asier Garitano, deixa el Leganés. Hem parlat amb el seu representant, Tomàs Duran, vell conegut de l'espanyolisme, era el representant d'aquella època de Tamudo, sí senyor. No tenia cap oferta amb l'Espanyol, no ha parlat oficialment amb l'Espanyol, sap que és possible que Garitano estigui en els seus plans. Espera de l'Espanyol, si és que el truquen, un projecte, és a dir, que primer li expliquen el projecte i després en parlarem. Ara, atenció, això és notícia de Santi Duque, no de Tomàs Duran. Ha rebutjat Garitano 1.400.000 euros per any a Leganés. Que no cregui que l'Espanyol li pagaran més que això. I Paulo Sousa, que és l'aposta d'Esports Cope, és el que realment volen de veritat, encara s'ha desvinculat del Tianjin. Van empatar l'altre dia a un a casa. Està a punt d'acabar la Lliga. Veurem. Si es desvincula de l'Espanyol, del Tianjin, Paulo Sousa podria ser l'entrenador de l'Espanyol.
Allà vaig llegir, no sé si és així o no, que cobra 100 milions d'euros l'any.
Sí. Aquí li pagarien molt menys. Però clar, tornar a Europa i tenir cartell a Europa, que no el té fins ara, això li interessaria. De totes maneres, fins al 23 de maig està aquí Mr. Chen per decidir. Dos cosetes per acabar. La Roca Sánchez estarà en principi a Sant Mamés perquè em diuen des del club no han rebut cap sol·licitud de Colòmbia perquè s'incorpori abans, tot i que des de divendres els jugadors colombians s'estan incorporant a la seva selecció. En principi, doncs, veurem què passa. Demà tornen a la feina els homes de David Gallego.
Me'n vaig ara cap a Girona. Carles Valdelló, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Allà has pogut parlar amb Eloi Amagat.
Sí, tranquil·la i íntimament, si em permets l'expressió, una mica després ja en fred de les seves sensacions, un cop acomiadat de Montilivi, primer amb els seus companys i després amb l'afició. Diu que ha passat una temporada molt complicada, possiblement la més difícil a Montilivi, perquè evidentment ell el que vol és jugar i passar-s'ho bé en els partits, i ha tingut molt poques oportunitats, de fet només ha jugat dues estonetes, i ara el que es planteja és, primer de tot, aturar-se, reflexionar, alliberar una miqueta tota aquesta mala sensació que li ha deixat aquesta temporada, més enllà de gaudir del seu Girona a primera divisió, i escoltar tot el que li pugui arribar. Diu que no té tanta preocupació per la categoria com pel projecte que li puguin proposar. I, evidentment, ara ja amb l'edat que té, que són 32 anys, farà 33 la pròxima setmana, es planteja també el seu futur. I atenció, perquè es vol formar per ser entrenador.
En el meu cas m'ha començat a sorgir aquest sentiment de plantejar-me altres coses. Crec que si d'una cosa m'apassiona i entenc mínimament és de futbol. No sé en concepte de què, però sí que tinc clar que m'agrada estar davant de gent, que no em suposa un gran problema, que sí que tinc clar és que tinc molt i molt respecte amb la feina d'entrenador, complicadíssima, amb la feina de director esportiu. Són feines que són molt exigents i jo no vull ser agosarat encara.
Evidentment, ell sap que primer s'ha de formar i s'ha de foguejar fora, però en el seu somni està el fet de poder tornar un dia a Girona. Parlant del Girona d'aquesta temporada, reclama a la gent que faci un exercici de responsabilitat i si l'any vinent les coses no anessin tan bé com aquest, que tingui memòria.
Com deies, el futbol és immediat. Vés a saber si la temporada que ve pot ser una temporada complicadíssima i després hi valoraríem tot el que ha fet aquest equip aquesta. Tot i això, jo tinc confiança. No li veig sostre en aquest club. Ha crescut en aquests últims anys a passos de gegant i això és producte de fer les coses amb cap, de manera molt estable, molt raonables totes i això s'ha traduït en grans resultats a dins del camp.
Espera poder-se acomiadar dins del terreny de joc ja l'hi ha amagat el pròxim cap de setmana del partit contra les Palmes. Ara parlava el Quique dels seleccionats amb Colòmbia. Aquí a Girona n'hi ha dos, concretament Bernardo i Mojica a la preselecció, també Estuani amb Uruguai.
Més futbol, hem de fer també un apunt de segona. Gil, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Hem sentit les primeres reflexions del nou tècnic del Nàstic, José Antonio Gordillo.
Que signa pels tres partits que li queden al conjunt grana. Nàstic Cultural Leonesa, Huesca Nàstic i Nàstic Rayo Vallecano. Quasi nada a l'aparato, però no s'ho va pensar dos cops. Diagnòstic i recepta per salvar l'entitat grana.
Ha sido irregular con altibajo, que ha ganado en campos muy difíciles y otro en el que bueno, se ha dejado punto incomprensiblemente, ¿no? Bueno, pues quizá ha faltado regularidad, ¿no? Bueno, a partir de mañana con mensajes positivos, con estar cerca de ellos, con hablarles claro que son buenos jugadores, que tienen que recuperar su estado mental, su estado futbolístico y bueno, y hablando claro y entrenando fuerte, seguro que lo haremos.
Un Gordillo que coneix la casa, va ser director esportiu, secretari tècnic de l'entitat grana. Avui, després de l'entrenament, missatge d'unitat dels capitans. Atenció, aquesta tarda prevista reunió del Consell d'Administració amb el momentani director esportiu Emilio Viqueira.
Ja sabem que l'Sporting B serà el primer rival, i esperem que no l'últim, del Cornellà en la lluita per pujar a segona divisió. Tenim el míster del Cornellà, el Jordi Roger. Jordi, hola, bona tarda.
Bona tarda.
I abans que res, felicitats per la classificació pel play-off d'entrada, eh?
Moltíssimes gràcies.
M'han dit que ho heu celebrat com calia, no?
Home, doncs sí, la veritat és que el diumenge allà al camp mateix, allà a Sagunto, ho vam celebrar amb els aficionats, el vestuari, el camp, i bueno, la festa va continuar a l'autocar, i la veritat és que la nit es va fer llarga, però la veritat és que, bueno, s'ho mereixia, la fita s'ho mereixia, i res, ahir ja vam recuperar, avui tornem a la feina i ja pensar només en l'Sporting.
No havia passat mai, no?, a la història del Cornellà?
No. De fet, fa 4 anys que vam pujar per primer cop a segona B. Aquell primer any vam tenir la sort de classificar-nos per Copa del Rei i anar a Madrid. I mira, 4 anys després de pujar, estem fent un play-off, doncs, per tornar a pujar a segona A. És històric.
Ja heu fet història, ara es tracta de fer-la més gran, i el primer escull és a l'Sporting B. Això de jugar contra un filial, li veus més pegues, més avantatges o més inconvenients?
Bueno, al final, quan tu estàs jugant una promoció per pujar a segona A, saps que qualsevol equip que et toqui és molt i molt bo, sigui un filial o sigui un altre equip. Nosaltres ens podia tocar Sporting B, Deport B o Marbella. Sabíem que els tres eren un rival molt, molt bons. Sporting B és un equip que ha estat lluitant fins al final amb el Mirandés per ser campió del seu grup. Amb això ho diu tot. És un equip, bueno, amb gent jove, i al final la gent jove, doncs, vol tirar cap amunt. Gent amb molta qualitat, i ho han demostrat a la seva lliga. Bueno, podem comparar amb el nostre grup, doncs, quan juguem amb el Villarreal B, València B, algun filial.
El tema dels filials, són gent jove amb molta qualitat, però igual després pequen de manca d'experiència.
Sí, però bueno, els nanos d'avui en dia no és com abans. Els nanos d'avui en dia són molt descarats, estan molt ben preparats, treballen bé els filials, tenen de tot. Llavors, estan preparats per competir i per aquest tipus de partit. Al final, són gent molt, 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 amb molta qualitat, molt preparada, i després també hi ha jugadors que entrenen i juguen a vegades amb el primer equip, i vulguis o no, el ritme de competició de segona no és el mateix, i els tindran tots aquesta setmana, està clar.
L'anada la teniu a casa, diumenge a les 12, entenc que el camp rebentarà, no?
Home, espero i desitjo. Me'n recordo dels play-offs que vam fer a tercera segona B, que bé, no vam poder posar més gent perquè no hi cabien, però me'n recordo que potser hi havia unes quasi 3.000 persones. Al final estem parlant d'algú històric, algú impensable a Cornellà, si m'ho haguessin dit a l'estiu passat, i menys amb el grup que teníem aquest any. I espero que estigui a rebentar, que ens ajudin, i si ens fem força a casa, aviam. De totes maneres, l'eliminatòria es decidirà ja, això ho tinc claríssim.
Per ajudar a entendre la gent, si passeu aquesta eliminatòria, i després què heu de fer per pujar?
Doncs ens quedarien 2 eliminatòries més, i teòricament hauríem de jugar contra un dels primers que quedi eliminat. Els primers juguen entre ells, el que guanya puja a la categoria segona A, i el que no es reenganxa. I llavors nosaltres, com hem quedat quarts, hauríem de jugar contra el primer que quedi eliminat. Mm-hmm.
La tornada contra l'Sporting B, sabeu si serà Mareo, si serà el Molinón, o no ho sabeu encara?
No ho sabem encara. Sabem que diumenge a les 8:30 l'Sporting juga a horari unificat a segona A.
Clar.
Llavors no sabem si potser juguem dissabte, juguem diumenge, encara no ens han dit res, i no tampoc sabem si juguem al Molinón o a Mareo. Sí que sabem, hem vist partits que, bueno, hi ha hagut molts partits que el filial ha jugat al Molinón.
Molaria, no? Ara. Jordi, juga al Molinón?
Home, doncs la veritat és que sí. Sempre anar a un camp històric com és el de l'Esporting de Gijón, el Molinón, doncs, bueno, és un al·licient més. Però, bueno, si hem d'anar a Mareo, al final nosaltres anem a competir.
Clar.
Sí que és veritat que, per exemple, aquest any nosaltres a la categoria tenim el camp del Mallorca, són molts, tenim el camp de l'Ells, el camp de l'Hèrcules, són camp passos de primera divisió, també.
Sí, senyor. Molt bé, Jordi i Roger, estem molt pendents de vosaltres, no cal dir-ho, tota la sort del món, eh?
Vale, moltíssimes gràcies.
Adéu, que vagi bé. Estarem pendents de més equips també, eh? En la promoció per la permanència, segona B, Llagostera i Zarra, i aparellaments, fase d'ascens a segona divisió B, Compostel, Espanyol B, Antequera, Sant Andreu, Terrassa, Mar Menor i Ospi, Nàxera.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster multimedia en radio de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con profesionales del sector como profesores.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hombre, vecino, al final te has puesto la alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como me recomendaste.
¿A que merece la pena?
Sí, sí. La conecto todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este sábado le damos tres buenos mordiscos al aburrimiento.
¿Qué diablos es eso? ¡Un tiburón!
Las tres primeras entregas de Tiburón, una detrás de otra.
¡Cuidado!
La noche de Tiburón, el sábado en 13.
Obrim el bloc dedicat al bàsquet. Albert, ha fitxat el Barça de bàsquet.
Sí, es reforça de cara als play-offs. El que fa bàsicament el conjunt blaugrana del Barça és reforçar el joc interior. Arriba un pivot nord-americà, 25 anys, 2-0-6, Jalen Reynolds. Arriba d'Itàlia, del Pallacanestro Reggiana, on ha signat unes mitjanes de 10,9 punts i 6,8 rebots per partit. I allà, a Itàlia, hem localitzat fa uns minuts a Pedro Llompart, base espanyol del Pallacanestro Reggiana. Fa aquest perfil, aquesta radiografia de Jalen Reynolds.
És un jugador, un pivot muy físico, con una gran capacidad de salto. Si tenemos que dar un parecido, pues algo parecido a Otelo Hunter, sin quizá ese tiro de fuera que Otelo ha ido consiguiendo con el tiempo, ¿no? Puede correr muy bien el campo, rebotea bien a ambos lados, tanto en defensa como en ataque. Yo creo que su punto fuerte es el pick and roll y continuar. Todo lo que coge cerca del aro siempre intenta meterlo para abajo.
Llompart i Reynolds, que han jugat junts tota la temporada, ha estat semifinalista de l'Eurocup, i si us fiqueu a YouTube, per exemple, veureu que l'últim partit de la Lliga Italiana ha signat 36 punts. Signa fins a final de temporada, pot debutar, ho farà el dissabte a La Fonteta, a València.
Pendents avui del Manresa, partit decisiu en la lluita per pujar a la CB.
Guanyar o guanyar. Si guanya, és semifinalista del play-off d'ascens de la Lliga LEP Or. Rep a partir de 2-9, 20-30 el Leima Coruña. Va guanyar el primer i el quart al conjunt Manresa, el segon i tercer al conjunt gallec. Diego Campo, tècnic de l'ICL Manresa.
Están todos bien y ahora no hay cansancio, ahora lo que hay ganas de ganar. Y eso supera todos los cansancios que hay. Y eso es un tema de mentalidad que debemos trabajar. Tenemos tantas ganas de ganar, tantas ganas de jugar bien, pero a la vez controlando lo que queremos, ¿no? Controlando esa mochila emocional, que eso creo que debe superar todos los dolores y cansancios que tengamos todos.
Si l'ICL Manresa guanya avui, insisteixo, a partir de 8:45 del vespre, s'enfrontarà també al guanyador del cinquè partit entre l'Oviedo i el Palència.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Marxa l'etapa del Giro, Quique.
L'etapa 10, la més llarga del Giro, amb 244 quilòmetres. Anem camí del centre d'Itàlia, a la província de Perugia, i la notícia del dia és que, coses que passen després d'un dia de descans, Esteban Chaves, company de Simon Yates, segon a la general, perd més de 8 minuts amb respecte al líder. Avui ha tingut un mal dia, així que s'haurà de conformar en seguir treballant per Simon Yates.
Gràcies, Quique.
Adéu. Itàlia,
Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Itàlia, Superstar.
Bueno, companys, que sapigueu que en els propers dies hem decidit obrir una minisecció dintre de la secció. La minisecció és de lapidàries. Hem detectat que hi ha molt aprenent de nostre Pacus suelto por el mundo. Avui arriba aquesta secció de lapidàries Vicente del Bosque, a Gijón.
Yo creo que es el mejor equipo. Es el mejor equipo no solo ante el Liverpool, que es el que se va a jugar a la final, poniendo a salvo que cualquier cosa puede ocurrir en fútbol, pero el Madrid es el mejor. Han tenido una liga irregular, o no han tenido esa regularidad necesaria en un campeonato doméstico como el nuestro, pero luego en la Champions han sido los mejores.
Basta ser que perquè el dia 27 de maig haguem de recordar aquest tall de Vicente del Bosque.
Però o no,
més,
o no.
Hi ha més lapidàries. Bueno,
dice la verdad, eh.
Atentos a la companyia. Última hora, Ballori. Carlos Bacca diu que es vol quedar al Villarreal i assegura que el Villarreal ja està parlant amb el Milan. Miguel Ángel Gómez, secretari tècnic del Valladolid, diu que hi ha moltes possibilitats que Sergio González continuï a la banqueta de Pucela la propera temporada. Tenim en renou de rumor de respecte al possible fitxatge de Maradona pel Dinamo de Brest de Bielorússia. I ha sortit un llibre, Papà, quiero ser árbitro, biografia de Fernández Borbalán, desmentimos que Fouto se haya quedado en bloque la primera edició.
Gràcies.
A vosaltres.
Adeu, Oli.
Adeu.
Les 4.